del treball social d'aquestes persones que acompanyen els que estan en aquestes situacions d'extrema vulnerabilitat. I al programa en volíem parlar. Aquest matí ens acompanya la Conxita Peña, que és la degana del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Feia ara un petit recorregut, no?, per algunes de les situacions tan complicades que estem vivint des d'un punt de vista social des de fa tants i tants anys, no?, i pensava com d'invisibilitzada està la feina que feu, no?, des del treball social, i en canvi què dura que és la realitat que fa anys que esteu ajudant a portar.
Pues sí, comparteixo totalment aquesta premissa, no?, i agraeixo l'oportunitat de que els mitjans de comunicació com els vostres ens ajudin a posar veu a la feina, no?, dels professionals que es dediquen al treball social, que, com molt bé dius, és una feina dura, perquè no deixa de ser treballar, no?, amb les dificultats que tenen les persones, dificultats no únicament socioeconòmiques, sinó a vegades personals, emocionals i de relació amb l'entorn, no? Treballar amb les dificultats no és fàcil, ni és agradable, perquè moltes vegades, vull dir, quan intentem visibilitzar el que fan els nostres professionals, hi ha gent que inclús els hi costa, no?, de poder escoltar que hi hagin persones en la societat que tinguin les dificultats que tenen i les situacions tan, tan tremendes de pobresa que estem vivint en aquests moments.
I sobretot pensava que tot sovint, quan nosaltres diem que l'administració no acostuma a tenir les eines suficients per fer front a aquestes situacions, al capdavall entenc que el que estem dient és que vosaltres no teniu les eines per poder afrontar sovint aquestes situacions, no?
Nosaltres com a professionals tenim les eines pròpies de la professió, la nostra capacitat d'anàlisi, de diagnòstic, d'intervenció en l'acompanyament, no?, d'ajudar a les persones a fer canvis, són eines pròpies de la professió, però certament moltes vegades el que l'administració no reconeix, no?, el treballador social com una eina útil per fer aquest tipus d'intervenció. Llavors, ens encasillen directament únicament en la tramitació d'ajudes, que no deixa de ser un 70-80% una tasca burocràtica, i no visualitzen com que som professionals que puguem gestionar les situacions de crisi d'una altra manera, com per exemple tot el tema del suport psicosocial en situacions de crisi i emergències. El treballador social, treballadora social, és un element que ajuda i acompanya i que fa tàndem amb el psicòleg i els professionals de salut mental per fer aquesta primera detenció, aquesta primera acollida, i les administracions no ens visualitzen. Sempre som a l'últim recurs a activar en una situació d'emergència, i això és...
Clar, però en canvi sempre apareixeu quan a l'administració se li critica si ha fet o no ha fet, sempre esteu en boca, no?, dels polítics dient, no, els sempre... nostres treballadors socials ja hi eren, o feia temps que estaven acompanyant aquestes famílies, o que... No? És a dir, en aquest moment sí que us reivindiquen, no?
O apareixen o diuen que no emetem els informes de vulnerabilitat a temps. Això sí. També passa, eh? Vull dir, sempre som, diguem, utilitzades com a frontissa, no?, entre el que són les polítiques socials i la ciutadania, amb la qual dificulta també moltes vegades que la ciutadania ens reconegui, no?, com professionals d'una relació d'ajuda, com poden reconèixer en algun moment, doncs, els infermers, els metges o els psicòlegs, o inclús altres professions també de l'àmbit social, no?
Sou un col·lectiu com el de l'infermeria extremadament feminitzat encara a casa nostra?
Sí, molt. De fet, jo ara parlo de professionals col·legiats, el 98% són dones.
98%?
98%. 98.
Ah, estem parlant de que 6.500, 6.600 col·legiats en total?
Exacte, 6.700.
6.700.
Sí. El 98, els no col·legiats, clar, nosaltres no disposem d'aquestes dades, tot i que la col·legiació és obligatòria, però bueno, hem començat ara també amb la campanya de sensibilització i conscienciació, no?, de la importància d'estar col·legiat per visibilitzar justament tot el que ara estem parlant, no?, el col·lectiu, però majoritàriament dones, no?, lo qual, bueno, és una professió de cura, és una professió que encara té pot reconeixement i pot prestigi, i llavors, clar, no és una professió d'homes, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit més heteropatriarcal del concepte, eh?
Conxita, us pregunten gaire com esteu?
Sí. No, no ens ho pregunten mai. No ens ho pregunten mai.
I com esteu? Ho dic perquè, clar, tot el reflex del que ens ha estat, del que ens ha estat passant des d'un punt de vista social des de fa tants i tants anys, igual que la factura explicàvem als mitjans en el seu moment, no? La factura que ha passat des d'un punt de vista emocional a metges i a infermeres, pensant en el vostre recorregut, no? I en la vostra implicació abans, durant i després de la pandèmia i també ara amb el que està passant amb la crisi de refugiats, l'impacte deu haver sigut brutal entre els treballadors.
És molt bèstia. De fet, nosaltres també tenim el suport de la Fundació Galatea, que tenim un conveni per tot el suport a la salut mental dels nostres professionals. Han fet un estudi i els índexs d'impacte són els mateixos que el col·lectiu de metges i infermeres, el mateix. Però mira si no tenim el reconeixement que inclús quan a nivell de l'estat espanyol es va reconèixer, no?, la malaltia per Covid en l'àmbit social i sanitari com una malaltia professional. Tenim professionals de l'àmbit de la salut que les mútues laborals no ens han reconegut la Covid com una malaltia professional perquè no ens reconeixen com a professió sanitària.
No us situen en l'entorn de les cures, per entendre-ho.
De les cures, no? I llavors no ens reconeixen com que el contagi en l'entorn laboral no ens la volen reconèixer com una malaltia laboral.
Però, en canvi, entenc que la pandèmia, des d'un punt de vista laboral, per vosaltres ha significat un impacte brutal, no?, de persones a les molt. Quals haver d'acompanyar, ajudar...
Molt, 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 perquè, bueno, un dels impactes que tenia la Covid en totes les situacions d'aïllament era justament la precarietat habitacional, per una banda, després les persones que no tenien suport de l'entorn i que estaven aïllades en situació de soledat, no? I la manca de cobertura de les necessitats bàsiques en els domicilis i tot l'impacte també econòmic per les pèrdues de lloc de treball. És una intervenció molt aguda en el moment de la pandèmia, però ara la segona part és que sortim de la UCI sanitària i entrem a la UCI social, i aquí el protagonisme del treball social és tot, amb la qual cosa necessitaríem el reforç de les plantilles, el poder recol·locar els professionals de treball social en el rol que els hi toca, que està més enllà del tràmit purament tramitació d'ajudes, sinó que haurien de poder entrar a la comunitària i bueno, ara es posa de moda l'incorporar tant en els diferents sistemes de l'estat de benestar, incorporar nous rols professionals que són molt benvinguts, però això no vol dir que hagin de fer les tasques que són pròpies del treball social, perquè nosaltres ens dediquem a la tramitació d'ajudes. Vull dir, ho podríem fer a la inversa, no? Perquè, diguem-ne, la formació i l'expertesa és la nostra, no és la de la resta de professions, no?
Des d'aquest punt de vista, què ha implicat l'esclat d'aquesta crisi de refugiats per la guerra a Ucraïna? Que l'estem parlant a casa nostra, que han arribat ja més de 10.000, 11.000 persones. Això serà un pic de feina per a molts municipis a partir del moment en què vagin repartint, que ja està passant, i això al final serà evidentment més feina també per vosaltres, no?
Sí, serà molta feina. Jo el que em preocupa d'aquesta crisi és que ara diguem-ne, a l'Estat, que és qui té les competències en tema d'immigració i refugi, està posant recursos, ha fet un encàrrec d'acollida a les ONGs, concretament a la Creu Roja, que és qui està assumint, no?, d'entrada, sí, tota aquesta acollida, però quan aquesta situació, malauradament, es comenci a normalitzar, sobretot en els municipis petits, això tindrà impacte directament amb els serveis socials, que serà qui s'haurà de fer càrrec, no?, de la precarietat de la situació d'aquestes famílies, tant a nivell laboral com sobretot habitacional. I això recaurà en els serveis socials. I jo no estic segura, molt em temo, que no hi haurà aquest reforç de recursos extraordinaris, ni recursos humans, ni de recursos propis per donar ajuda a aquestes persones, amb la qual cosa ens trobarem gestionant recursos escassos amb recursos escassos, no? Aquesta doble vulnerabilitat també per part dels professionals. I serà difícil. I ningú està pensant ni està anomenant els treballadors socials com un element clau de la intervenció amb els refugiats. Tothom pensa en la intervenció de psicòlegs en salut mental, que és molt important, molt, perquè l'impacte és molt gran, però no és més important que el poder tenir també cobertes unes necessitats bàsiques i que puguin entrar un perfil d'intervenció com són les treballadores socials, que també en la part aquesta de primers auxilis emocionals estiguin formades per fer-les, no? I fer un treball conjunt amb els companys de salut mental, no? Això no es té en compte, no s'està tenint en compte en aquesta crisi i en moltes altres tampoc es té en compte. I si es té en compte, es té amb un reducte que no es visibilitza, amb la qual els professionals que ja porten un esgotament, si a sobre ningú reconeix la feina, home, el reconeixement no ho és tot, però és una part molt important perquè els professionals se sentin bé i estiguin motivats.
Doncs és aquí, des del matí a Ràdio Estel, tenim ganes també avui de poder-vos donar veu i d'explicar quina és aquesta realitat i que també tingueu la sensació que algú sí que us volia preguntar com estàveu i agrair-vos la feina feta.
Moltes gràcies i aquí estem per al que necessiteu saber.
Anirem a parlar. La Conxita Penyes, la degana del Col·legi de Treballadores Socials de Catalunya, ja ho dic així, perquè si el 94% de les 6.700 col·legiades sou dones, doncs sí. No hauria de ser el Col·legi del Treball Social de Catalunya, sinó sí, de les Treballadores Socials de Catalunya.
Les Treballadores Socials. Ho tindrem en compte.
Que vagi molt bé, Conxita. Molt
gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Gràcies per ser-hi aquest matí. Passen 11 minuts del punt de les 9 de el matí. Va, obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, que no portem ni mig programa. Avui ja anem tard. És un quart de nou del matí. Silvia Angulo, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, encara que plogui.
Ben tornada, no, un bon dia relatiu.
Sí.
Ah, sí, que deien que havia de ploure. Doncs mira, va, ha acabat plovent una mica, fins i tot a Barcelona avui. Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Com anem? Josep Maria Brunet, què tal?
Hola, hola, bon dia.
Bon dia. Vinga, que se li gira feina al Tribunal Suprem. Josep Maria, a veure si acceptarà o no acceptarà el recurs de cassació que l'Ajuntament de Barcelona previsiblement posarà la sentència. És veritat que avui a la tarda hi ha una reunió on ho han de valorar, però vaja. Molt m'estranyaria que l'Ajuntament renunciï a posar aquest recurs, diguem-ne, per poder mantenir aquesta zona de baixes emissions. Anaves a dir alguna cosa, Josep Maria?
No, i per, segurament recorrerà per demostrar, que intentar-ho, que tenia raó, tot i que jo ho dubto. És a dir, jo crec que aquesta ordenança, com la de Madrid, doncs són molt objectables. No per la finalitat que persegueixen, que és afavorir un mitjà ambient més respirable, sinó per les mesures amb les quals es pretén obtenir aquest objectiu. Hi ha un... En fi, entre les diverses consideracions de la resolució del TSJ de Catalunya, per el que he pogut llegir, no l'he llegit sencera perquè no la tinc, però sí totes les referències periodístiques que tenia a mà, i hi ha algunes que em semblen d'especial importància. Per exemple, que quan es prohibeix la circulació de vehicles de determinada antiguitat, clar, el que s'està passant per alt és que la gent a la que es perjudica normalment és gent doncs, en fi, que econòmicament doncs, té més dificultats per canviar de vehicle sobre la marxa i que segurament el necessita per la seva activitat habitual, no només per anar de vacances. Clar, això fa que la norma inclús, o les normes, perquè ja et dic que a Madrid hi ha una situació similar, puguin ser molt discriminatòries socialment. És a dir, si tu amb un autònom li explotes perquè li obligues a que hagi de cremar el cotxe o tirar-lo per un barranc perquè ja no pot circular, doncs què passa amb la seva vida si necessita aquest vehicle per la seva feina? L'estàs destrossant. Clar, això als barris rics de Madrid i de Barcelona no té cap efecte, perquè clar, doncs qui té un vehicle antic que no té etiqueta, doncs no té problemes per canviar-lo si té un bon nivell de vida. A més, avui dia doncs, hi ha fórmules, no?, de renting, etc. Per tant, socialment, un ajuntament, a més, com el de Barcelona, que diríem que és d'esquerres, doncs això no ho ha tingut en compte, aparentment.
Passa que jo crec que hi ha com dos nivells de discussió, Josep Maria, que jo crec que és interessant, eh? Que a mi m'agradaria que hi puguem entrar avui en temps de tertúlia, perquè jo crec que d'una banda, diguem-ne, és la discussió sobre la mesura en si, és a dir, sobre la necessitat o no necessitat d'una zona de baixes emissions, de renovar o no el parc automobilístic i com ho hem de fer la ciutadania. I després jo crec que hi ha un altre debat de fons, que és el que planteja la sentència, que és la manera en com això s'ha aprovat, no? Que a mi m'està sorprenent molt que està sortint l'Ajuntament des d'ahir mateix, amb la roda de premsa de l'Eloi Badia, i avui la Janet Sanz, que em sembla que també està fent una mica de roda d'entrevistes, justificant-se, que venen a retreure-li a la justícia que vagi en contra, diguem-ne, d'alguna manera, no?, de l'esperit polític que s'està imposant ara mateix. Però, home, jo la sentència me l'he llegida i no li qüestiona la decisió política, no? Fa que sí la Sílvia amb el cap. El que qüestiona la sentència, el que li diu la sentència a l'Ajuntament és el que no ha fet bé vostè és com ha fonamentat el per què prenia aquestes decisions, no?
És que problema,
i les decisions en si mateix, et faig aquest apunt. I les decisions, també. És a dir, el que decideix l'Ajuntament també està qüestionat, no és només una qüestió de formes.
Els informes són del 2015. Jo no vull pensar si un privat fa un estudi, fa alguna mena de projecte en aquesta ciutat i presenta informes antics i els presenta a l'Ajuntament perquè els hi aprovi. No els hi aprovaria l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas. És a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no està qüestionant la necessitat d'implementar mesures que redueixin la contaminació a la ciutat, com recomana Europa. No és una qüestió que estigui qüestionada dins de la sentència. Qüestiona la forma, les formes de com s'ha fet. I no és la primera vegada que l'Ajuntament pateix un ensurt com aquest, perquè no sé si us en recordeu que en el Pla Especial d'Allotjaments Turístics també el va haver de canviar perquè no s'ajustava a la norma. És a dir, que ni trumpisme, com diu la Janet Sanz, ni va en contra de les polítiques contra la contaminació de l'Ajuntament de Barcelona. La norma està mal feta. I qüestions més enllà és si aquesta norma ha vingut acompanyada de mesures de transport públic, que és el que hauria d'haver-hi. Si tu estàs prohibint que hi hagi circulació a la ronda, que normalment la circulació de la ronda és la que ve de l'àrea metropolitana, tu, com a Ajuntament de Barcelona i l'alcaldessa, que és també presidenta de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha d'oferir alternatives. I aquestes alternatives no s'estan oferint. Ho sento molt, però en transport públic, Barcelona no és una ciutat que estigui encara avançada com per suprimir el nivell dels cotxes. Que s'han de suprimir els cotxes? Sí, però tot això ha d'anar acompanyat d'una sèrie de mesures que donin facilitats per deixar el cotxe a casa.
Joan.
Sí, estic d'acord amb el que deia la Sílvia i en Josep Maria, que segurament la normativa, o segur la normativa, és manifestament millorable en termes tècnics, no? En la part dels informes que són actualitzables, segur que sí. Per descomptat, també és cert que l'Ajuntament en paral·lel hauria desplegat una sèrie de polítiques en transport públic que requereixen molts recursos. No sempre és senzill, això ho demanem molt a les administracions, però el conjunt de les administracions no sempre disposen dels recursos per desplegar això, però és veritat que hauria d'anar acompanyat de més recursos en el transport públic. El que passa que a mi em sembla que el resultat final és enormement lesiu per al que es pretén, que és combatre l'emergència climàtica des del punt de vista de reduir la contaminació en grans ciutats. Recordem que hi ha advertències dels estaments europeus, començant per l'OMS, a Barcelona i a Madrid, per posar dues grans capitals de l'Estat, o les dues grans capitals de l'Estat, en relació a com s'ha de revertir la contaminació, i això comença per la mobilitat a la ciutat. I a mi em sembla que el resultat final del TCJ, si tu fas com una balança de cost-benefici, home, doncs és enormement lesiu pel conjunt de la ciutadania, des del meu punt de vista. A mi em sembla que aquesta és una mesura, ja no m'atreviria a dir bona o dolenta, necessària. És una mesura necessària. Quins camins s'han d'explorar a partir d'ara? Segurament ara la pilota és a la taulada de l'Ajuntament per desplegar una zona de baixes emissions tècnicament immaculada que permeti que la mesura no decaigui. Em sembla que estaríem, si no, en un moment molt, molt perillós, que és una mesura que té beneficis en termes ambientals, que quedi al calaix perquè no s'han fet bé les coses tècnicament o perquè no són capaços de superar la taulada de la justícia. No?
Sobretot perquè hi ha un element, diguem-ne, que és la frase "la contaminació mata" o "la contaminació ens posa malalts", que és que el problema és que és una afirmació no només que és certa, sinó que només en aquest programa hem entrevistat com a mínim 6 investigadors, metges i experts amb diversos estudis només des d'aquest mes de setembre, perquè em surt de mitjana pràcticament a una entrevista cada 4 setmanes amb dades científiques que avalen que la contaminació és un problema, no? Clar. I per tant segurament pot haver-hi molts ciutadans que li exploti el cap quan ara diuen, i ara surt el tribunal a dir que no té cap sentit que els cotxes que contaminen més ja no puguin circular per la ciutat i que no entenguin.
Perquè a més en Josep Maria ens pot corregir si ens equivoquem, però ara si hi ha un trasllat, diguéssim, de la causa al Tribunal Suprem per la presentació d'un recurs, que seria el més normal, l'anul·lació d'aquest veto als cotxes contaminants ja seria vigent en tot aquest recorregut, i si m'equivoco ja em perdonareu, però en Josep Maria ens podrà corregir, però en teoria això decauria, i per tant home, som en un moment complicat.
No, deia que he vist que hi ha alguna discrepància sobre si la normativa queda en fi, vigent o no després d'aquesta sentència, o si cal esperar el resultat final del pleit. La veritat és que jo en aquest moment no podria donar una resposta categòrica a si continua vigent o no la normativa segons es va aprovar.
Ah, mira, nosaltres, cas... Josep Maria, abans de parlar amb vosaltres, deu fer uns 20 minuts, he pogut entrevistar el Josep Maria Aguirre, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, i ell ens deia, tècnicament, la prohibició segueix en vigor i amb això no hi ha cap problema. Ara, si al llarg d'aquestes pròximes hores, dies, qualsevol de les 6 parts demandants amb el TCJ i li demana que apliqui la sentència a l'espera del camí que pugui fer aquest recurs, que presenti l'Ajuntament de Barcelona, aleshores sí que el tribunal haurà de decidir. I el tribunal pot decidir que és de vigència i que està aplicada. I aleshores sí que hi ha un problema administratiu clar, diguem-ne, de què fem amb tots aquests cotxes
i de
moltes que es puguin posar en tot aquest període, diguem-ne,
Hi ha partits que llegeixo que estan demanant que es tornin les multes.
Clar, per això t'ho dic. Vull dir que aleshores sí que s'obre un problema.
Estem en precampanya, sí, ja, quasi. Sí, estem en precampanya.
Sí, no, d'acord, però imagineu-vos que realment l'Ajuntament continua engreixant els ingressos i que després ho hagués de tornar tot.
Clar.
O sigui, clar, també tindria un cop els seus pressupostos. Per tant, que, quasi que el que més li convindria és que quedés en suspens la norma i que anés ràpid el recurs. El que passa és que, clar, els temps de la justícia no són d'aquest món. Aquest és un altre problema que tenim en aquest país. I et diré que per l'experiència més propera que tinc a Madrid, realment també les administracions juguen amb això, eh? I juguen fent trampa als ciutadans. A Madrid la normativa vigent en aquest moment preveia que a partir de l'1 de març els vehicles sense etiqueta no podien entrar a el que en diuen l'almendra de la M30. Sí. Què vol dir això? La M30 circumvala tota la ciutat. Diguéssim, amb el marge de les zones d'expansió urbanística, però allò que és el nucli de la ciutat està circundat per aquest anell, la M30. Bueno, doncs qualsevol vehicle que a partir de l'1 de març tingués aquestes característiques d'absència d'etiqueta, la més contaminant, podia ser multat en 200 euros cada vegada que fos detectat. Hi ha detectors per tot arreu. Per tant, el que transgredís aquesta norma s'arriscava a rebre unes clatellades econòmiques importants. Però, com que hi va haver doncs, inquietud, protesta, i jo crec que l'Ajuntament se la va veure venir, va obrir una pròrroga fins a l'1 de maig. Per tant, imagineu-vos la situació de qui va vendre el vehicle durant els dos primers mesos de l'any, perquè l'1 de març doncs, ja no podia circular. Doncs aquesta persona resulta que va ser advertida de la pròrroga el dia 28 de febrer. És a dir, quan ja s'hi havia pres la decisió de comprar-se i de canviar el vehicle per evitar la restricció, ja l'havia comprat. O sigui, aquesta trampa a mi em sembla absolutament immoral i la fa una administració pública. No, ja veurem què passarà l'1 de maig, si no s'ho tornaran a pensar, entre altres coses, veient el que està ocorrent a Barcelona.
No, pensa que aquí, de fet...
Que campanyes informatives no van començar fins que ja estava en marxa el pla. És a dir, han anat a generar una situació d'estrès sobre la gent que està afectada per la mesura. Perquè en lloc de començar a informar fa 6 mesos, van començar a sortir cartells luminosos, no?, sobre la M30 a partir de l'1 de gener, quan qui no tenia el vehicle inscrit a Madrid... Madrid té una població flotant molt important. Jo conec molta gent de diverses comunitats, entre elles Catalunya, que té el vehicle matriculat a Barcelona i que s'ha vist entrampat. Perquè, clar, el primer que li diuen és su coche no está inscrito en Madrid, no está dado de alta. I si la resposta és, bueno, ¿y yo cómo podía saberlo? Que esto iba a ser una condición. Ah, pues haberse informado. Però les administracions, l'Ajuntament, ja s'ha cuidat de no posar cartells en lloc fins que ja era tard per inscriure el vehicle a Madrid.
No, jo crec que la zona de baixes emissions, fins i tot en el cas de la ciutat de Barcelona, ja va portar polèmica quan es va aplicar amb les etiquetes, diguem, amb les primeres contaminants que es van prendre, i que ara tant l'Ajuntament de Barcelona com la resta de municipis de l'àrea metropolitana, conscients que aquest mes de desembre tenien un problema molt greu, que és que haurien hagut de deixar de circular els cotxes amb l'etiqueta groga, que són la majoria de cotxes que hi ha ara mateix a Barcelona, ho van decidir paralitzar. Fos perquè estaven esperant que això pogués passar, aquesta sentència, fos perquè molts alcaldes no veien clar dir-li a la majoria de la seva població que no podien anar amb cotxe pel seu municipi al desembre i al mes de maig demanar-los que els votessin. Aquestes coses també a vegades passen i em tira la pilota endavant el 2025, que com qui no vol la cosa és un any que cau enmig d'una legislatura.
No,
i també... per tant, saps que no tindrà, diguem-ne, cap conseqüència a les urnes.
I també s'havia aplicat una moratòria en les furgonetes, no? que també anava en aquesta línia de donar una mica més de temps, no? Segurament a molts autònoms, no? Amb dificultats per canviar-se el vehicle, doncs, de feina, doncs, intentar trobar aquesta escletxa. El problema és que la mesura, en el fons, és, des del meu punt de vista, és bona. És a dir, que està feta a una manera de pensar la ciutat més a escala humana, amb uns beneficis directes sobre la contaminació. La dificultat és la seva aplicació, i si a sobre, diguéssim, hi ha llacunes, no?, en temes administratius o de justificació de la mesura, doncs encara pitjor, perquè ara la situació sí que és enverinada.
Sobretot perquè en el fons de la qüestió, el que hi ha una mesura com aquesta és que el que incita és a renovar el parc de cotxes.
Clar,
quan això es va tirar endavant, ningú es plantejava que tindríem una pandèmia, una segona crisi econòmica i ara una guerra en territori europeu. Clar, en aquest escenari, jo crec que la qüestió de fons és si tu pots empènyer la població a haver de fer la despesa, un, com a ciutadà, de canviar-te el cotxe, o dos, com a transportista o empresari, de començar a canviar furgonetes, camions i camionets, diguem-ne, no? Perquè, clar, estem començant a parlar d'inversions de milers d'euros.
No, i quan la despesa per al ciutadà convida a no utilitzar el cotxe, tal com està el carburant, el més lògic seria no utilitzar-lo o limitar al màxim l'ús del cotxe.
Però hi ha gent que ho necessita.
Sí, sí, per descomptat.
És que nosaltres pensem en termes de ciutat i això em sembla molt bé i són mesures que... Però hi ha gent que necessita utilitzar el cotxe i anar d'un lloc a un altre. Sí. És a dir, que quan es va posar en marxa aquesta iniciativa, doncs no sabíem l'escenari que ens trobaríem dos anys després. A més, va ser inicis de pandèmia. Tampoc s'ha vist gaire bé, s'ha pogut apreciar com ha afectat la zona de baixes emissions al trànsit en la ciutat, perquè hem estat confinaments, hem tingut de tot en aquests dos anys. I tampoc hem d'oblidar que la sentència aquesta és contra l'Ajuntament de Barcelona, però hi ha altres quatre o cinc municipis que l'estan aplicant també. Què passa ara amb tot...
Només tots els municipis de 20.000 habitants que el 2025 l'hauran de tenir. Vull dir que ara mateix estem en un moment en què tots els municipis, o la majoria de municipis amb una població important, havien decidit que volien avançar cap aquí, no?
Sí. Llavors, en quina situació jurídicament es troba totes aquestes mesures? Jo entenc també que potser l'Ajuntament ja està treballant en una nova... És a dir, potser quan va passar el tema del PUAT, l'Ajuntament ja tenia constància de que estava amenaçat. I abans de que la ciutat es quedés expenses un altre cop, de no tenir un pla d'allotjaments turístics i es poguessin donar concessions de llicències d'hotel, doncs estava ja preparant un plan B. I jo entenc que potser l'Ajuntament ja l'està preparant per evitar que la ciutat es quedi sense aquesta mesura. S'havia parlat molt també del tema del peatge per entrar a la ciutat. Són mesures que es poden anar implementant i potser amb una facilitat és més fàcil implementar-les aquestes que no pas una ordenança que afectava al voltant de la ciutat i que afectava altres municipis. A veure com ho soluciona, però... La situació és complicada, sobretot ara, perquè estem a les portes d'unes eleccions municipals i tots els partits polítics que volen ara marcar el seu perfil.
Deixeu-me explicar, ara seguim parlant d'aquesta qüestió, però el fil del que estem dient, tinc ganes d'escoltar també en Carles Folch, i el Carles Folch és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Ells són una de les entitats que van portar aquesta zona de baixes emissions a la justícia. Tinc ganes d'escoltar a veure què han de dir sobre aquesta qüestió, però també sobre aquesta vaga de transportistes que tenim en marxa i que ha acabat coincidint. Ho dic perquè ara estan passant diverses coses en aquest sentit. Les últimes hores el govern espanyol ha arribat a un acord amb el Comitè Nacional del Transport per bonificar el gasoil, un acord per uns 500 milions d'euros. La resposta d'algunes patronals ha sigut la de sumar-se a la vaga perquè consideraven que aquest acord era insuficient. En aquests moments hi ha alguns piquets que no estan permetent l'entrada al port de Barcelona. Fins allà hi ha hagut d'anar-hi la policia. Això el que està fent, evidentment, és que alguns camions no puguin carregar i descarregar. I també, notícia de fa tot just 10 minuts, encara no, Danone acaba d'advertir d'una imminent ruptura del subministrament a tot Espanya per la vaga del transport. Danone, que és una de les grans companyies d'alimentació d'aquest país, no només per iogurts, ja sé que fem sempre a vegades l'assimilació de Danone i iogurts, que sí, que en fa molts, però fa moltes més coses, Danone, i ha alertat que en 24 hores haurà de començar a aturar l'activitat d'algunes plantes de làctics, però també de plantes d'aigua, si no hi ha acords. Per tant, se'ns estan sumant molts elements i coses que estan passant ara mateix en directe. Em sembla que puc saludar ja el Carles Folch. Senyor Folch, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim moltes qüestions damunt de la taula. Si sembla, anem una mica per ordre. Comencem per la zona de baixes emissions, diguem-ne que era el motiu original de la trucada, i si li sembla, després li faig un parell de preguntes més col·laterals sobre aquesta situació de la vaga, amb la qual en vam parlar ja divendres passat també amb vostè en aquest programa. Estan satisfets amb la decisió del Tribunal Superior de Justícia de tombar la zona de baixes emissions, tal com la va plantejar l'Ajuntament?
Pues la verdad que sí, la verdad que lo consideramos un éxito de las asociaciones de transporte de mercancías por carretera, que en su día impugnamos la ordenanza zona bajas emisiones, una ordenanza a todas luces desproporcionada y que no cumplió con los requisitos mínimos, como así lo ha establecido recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay una falta de motivación manifiesta en la ordenanza, en la regulación de la misma, y en cuanto al impacto económico que la misma tenía, realmente ha quedado acreditado que no se hicieron los estudios adecuados. La verdad que la valoración es muy positiva.
Demanaran que la sentència s'apliqui, perquè de moment l'Ajuntament ha explicat que estan decidint, i avui hi haurà una reunió per decidir si presenten un recurs de cassació al Tribunal Suprem, però que de moment la zona de baixes emissions continua activa en els termes en què ho estava ahir mateix abans de conèixer la decisió de la justícia, però les parts demandants poden demanar al TSJ que a l'espera d'aquest recurs la sentència s'apliqui. Ho faran?
Bueno, lo estamos todavía valorando con nuestros servicios jurídicos. Nosotros, como transportistas, siempre hemos querido ser parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero siempre hemos exigido a la Administración que la zona de bajas emisiones fuera una zona de bajas emisiones razonable y ajustada a derecho, y que fuera una zona de bajas emisiones asumible por el sector de mercancías por carretera, el cual no tiene alternativa actualmente a los vehículos diésel. Tanto en cuanto eso no se produzca y por parte del Ayuntamiento no se adopten medidas para flexibilizar la aplicación de la zona de bajas emisiones, procederemos en su caso a pedir la ejecución provisional de la sentencia. Pero ya le digo, es un tema que estamos estudiando y valorando.
El que passa que ara jo l'escoltava i entenent el raonament que em feia, a mi se'm fa difícil, diguem-ne, lluitar, pensar, com fer-ho per lluitar contra la contaminació si continuen circulant els vehicles que més contaminen, siguin camions o no, o siguin cotxes vells. Clar. O motos que tenen més de 20 anys, per entendre'ns, que per exemple també van haver de deixar de circular per la ciutat. Com es fa compatible una cosa amb l'altra?
Claro, lo que viene a decir la sentencia es que la administración ha de dotar de los medios necesarios para que esa transición ecológica sea posible. Lo que dice la sentencia justamente es que no basta con prohibir la circulación de los vehículos. Lo que ha de hacer la administración es facilitar los medios para que haya una conversión progresiva y una desaparición progresiva de esos vehículos que son más contaminantes. En el caso concreto de los vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera, lamentablemente la tecnología es la que es y somos un sector absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, del diésel. Con lo cual, lo que le está diciendo el Tribunal Superior de Justicia, oiga, usted haga un procedimiento de acorde a esa situación de la tecnología. Lo que no puede es prohibir sin más los vehículos sin etiqueta medioambiental sin darles una alternativa.
El que m'està dient és que camions elèctrics no n'hi ha.
Correcto, ese es el problema. Furgonetas eléctricas ya hay disponibles en el mercado y camiones eléctricos podemos llegar a encontrar alguno, pero son camiones con muy poca capacidad de carga y con unas capacidades de recorrido muy limitada. Si estamos hablando de camiones con una capacidad de carga elevada, no existen en el mercado. Y además, esos vehículos eléctricos que podrían existir, como son para furgonetas y vehículos ligeros, tienen un coste muy elevado. Lo que no puede exigir la administración es a un autónomo que está pasando la que está pasando, que cambie el vehículo sin fijar ningún sistema de ayudas o programas de financiación que permitan a ese autónomo, a esa pequeña empresa, hacer posible esa transformación ecológica, que la queremos hacer todos, pero lo que nos faltan son los medios. Así como la administración ha destinado medios al transporte público, aunque luego sea insuficiente y no cumplan pues con los estándares o tiempos o requisitos que el conjunto de ciudadanía querría, sí que hay una inversión económica en transporte público. Lo que no hay es una inversión o facilitar esa inversión en el transporte de mercancías por carretera. De ahí que las asociaciones de transportistas en su día impugnásemos la ordenanza.
¿Vostè creu que aquesta sentència influirà en com Catalunya, la resta de municipis que estan treballant en la creació de les seves zones de baixes emissions, les plantegin en aquest futur immediat?
Absolutamente. Tenga presente que el modelo y la ordenanza de zona de bajas emisiones de Barcelona era el referente que estaban utilizando el resto de ayuntamientos de Cataluña, incluso del conjunto del Estado, como modelo de zona de bajas emisiones. Actualmente, tal como ha quedado, queda absolutamente desnaturalizado. Y no es un problema, insisto, en que no estemos a favor de una zona de bajas emisiones. Estamos a favor de una zona de bajas emisiones razonable, fundamentada y argumentada. Lo que no puede ser es una zona de bajas emisiones como la que existía, donde ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que los informes medioambientales que establecieron y razonaron y motivaron la zona de bajas emisiones son absolutamente insuficientes o anticuados. És que no podem fer les coses així. Hay que hacer las cosas bien.
No hi hauria cap camió que vostès entenguin encara ja no té sentit que circuli?
No es un problema de que tenga sentido que circule o no. El problema es que cambiarse un camión tiene un coste mínimo de 120.000, 140.000 euros, 150.000 euros. Claro, hacer un cambio de inversión así, pues claro, es un cambio complicado, no va a gusto. El transportista siempre quiere tener la mejor máquina y el mejor camión, pero no siempre es posible por cuestiones financieras.
Heu arribat a calcular quants camions es perdien pel camí amb la normativa tal com està ara mateix vigent?
Actualmente existe una moratoria excepcional para los vehículos que tuviesen el compromiso de comprarse, de aquellos transportistas que asumiesen el compromiso de comprarse un vehículo nuevo. Estábamos hablando de unos mil y pico vehículos.
Un miler de vehículos aproximadament.
Sí.
Doncs veurem cap a on va aquesta decisió. Entenc pel que vostè deia que estan per demanar l'execució d'aquesta sentència a l'espera d'aquest recurs. També l'Ajuntament a la tarda té aquesta reunió amb d'altres municipis per decidir com el tiren endavant aquest recurs de cassació, que sembla que l'acabaran presentant. Senyor Folch, li volia fer també, com li deia, un parell de preguntes en relació amb la vegada de transportistes que tenim en marxa divendres. Ja en parlàvem, algunes coses han canviat. D'entrada, vostès quina valoració en fan de l'acord al qual es va arribar ahir amb el govern espanyol per aquesta bonificació del gasoil per aquest import de 500 milions d'euros?
Claro, ya lo hablamos el viernes y la posición nuestra pues sigue siendo la misma. Nosotros partimos del diálogo, pero para buscar soluciones efectivas. La propuesta de 500 millones es una propuesta absolutamente inconcreta, en cuanto no fija ni el cómo, ni el cuándo, ni en qué proporción recibirá cada transportista esa cantidad. Tiene que pensar que hay aproximadamente en España 400.000 vehículos que afectos al transporte de mercancías por carretera y que están sufriendo pues la subida descontrolada de los precios del gasoil. Si hacemos la división de los 500 millones entre estos 400.000 vehículos, llega aproximadamente a 1.250 euros por vehículo. Esa cantidad es absolutamente insuficiente. Simplemente repostar un vehículo pesado puede costar en torno a los 1.500 euros, 2.000 euros, para que se haga una idea, con lo cual...
No, ¿Els están bonificando un depósito?
Ni eso, porque la pérdida que llevamos acumulada es tan elevada que con los 1.250 euros no solucionaremos el problema. Lo que estábamos pidiendo son medidas más contundentes, en el sentido de bien limitar los precios máximos de venta de combustible, bien un sistema de ayudas continuado hasta que los precios se estabilicen, pues modelo como se ha adoptado en Francia o en Portugal, donde se están haciendo ayudas de 15, 20, 30 céntimos por litro. Eso serían medidas efectivas. Lo demás, simplemente, pues, a falta de concreción, porque, claro, lo lamentable es que se habla de 500 millones, pero no conseguimos que ayer nos concretasen ni cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo, claro.
Pues, ahir tres patronals més es van sumar a aquesta vaga. Ara sabem que hi ha aquests piquets que estan actuant a l'entrada del port de Barcelona i que alguns camions no poden descarregar. Danone acaba d'advertir que a partir de demà haurà d'aturar l'activitat d'algunes plantes d'aigua i de làctics si no arriba a aquest acord. Tem que aquesta setmana la vaga, aquesta vegada sí, es començarà a notar ja des d'un punt de vista de la població, em refereixo, a les prestatgeries dels nostres supermercats i botigues?
La logística y la distribución realmente se está tensionando sobremanera y por eso exigimos al Ministerio máxima responsabilidad. La voluntad de diálogo de mi federación, de FENADISMED, es total y absoluta y queremos encontrar una solución de forma inmediata. Lógicamente, si se continúa y se prolonga esto en el tiempo, evidentemente va a haber una afectación, por eso la importancia de mantener ese diálogo con la administración y buscar soluciones. Y de igual modo, igual que hay transportistas que no quieren trabajar, también se debe respetar a aquellos transportistas que quieren trabajar. Lo digo por los piquetes que en algún caso han existido con conductas ciertamente inapropiadas, hacer un llamamiento a la serenidad y al respeto entre transportistas. Tan legítimo es querer trabajar como querer parar.
En Carles Folquier és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Senyor Folquier, gràcies per haver estat una altra vegada.
Un plaer.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
A reveure.
Hem arribat al punt de 3:15 del matí. Déu-n'hi-do com tenim el panorama.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, la situació és bastant complicada amb el tema dels transportistes. El que aquí no s'entén és la posició del govern d'Espanya que s'ha donat dues setmanes, que se'ls està fent molt llargues, perquè en aquestes setmanes realment està passant de tot, i la situació al carrer cada vegada és més complicada i se li pot complicar encara molt més, perquè d'aquí a res també hi ha una altra manifestació. Llavors no entenc aquesta tossuderia d'esperar fins a la cimera que hi ha el 24 i el 25 a Europa i no presentar les mesures fins al Consell de Ministres del dia 29. Aquesta setmana l'Indi ja estarà a Pedro Sánchez, més que res perquè Unidas Podemos també està demanant ja mesures efectives. I sí, es pot reunir cada dia amb un ministre, amb un primer ministre europeu diferent per reclamar unes mesures urgents en el tema energètic, però si aquestes mesures no es concreten, el carrer i la situació de moltes empreses que comencen a tancar no solucionarà en breu.
La pròxima vaga està convocada, de fet, per dimecres mateix. He viscut en dilluns per una estona. Sí. No? Avui és dimarts, per tant, la vaga està...
Que és la dels sindicats.
La dels sindicats. Està convocada per demà mateix. Aquestes últimes hores ja hem sabut que la proposta que volia fer Pedro Sánchez del topall dels 180 euros ja no serà, per tant aquesta proposta que tenia damunt de la taula ja se li han tombat. Quin ambient teniu per aquí a Madrid, Josep Maria, amb això? Aquesta contestació social es comença a veure que ofega el govern, diguem-ne, que no hi ha manera que se'n surti, que va fent pilota endavant, però la pilota va creixent.
Intens. El que passa és que, ja veieu, els dies passen relativament de pressa i el 29 no està tan lluny. Jo crec que el govern, doncs, clar que voldria donar un cop de puny sobre la taula, però s'ho ha de pensar dues vegades, no? Perquè si hi ha mesures que poden tenir el paraigües europeu, doncs per què arriscar-se, no?, a tenir un conflicte de proporcions més elevades, més aquí en termes interns. Doncs jo crec que, de fet, no és una qüestió de falta de lideratge o de covardia política, sinó de prudència, perquè no sigui pitjor el remei que la malaltia, no? Per tant, ja, en fi, si estéssim parlant de demores d'un mes o dos, en fi, doncs tindríem una situació molt més caòtica, però pel dia 29 ens falta poc més d'una setmana, no? Jo crec que amb això es juguen, i et diré que hi ha qui pensa molt malament i creu que inclús el tema del Sàhara s'ha llançat ara perquè tinguem més coses de les que parlar. I que, per tant, clar que una cosa no amaga l'altra, però sí que doncs, fa que l'agenda sigui més plural, no? I que es parli de més coses, i els partits, a més, fixa't que sí que han picat una mica, perquè tots han anat a les Cortes a demanar que Pedro Sánchez comparegui per parlar del giro en la política exterior. I els transportistes estaran pensant, escolta, i per què no el feu anar a parlar de lo meu? Segurament, no? Per tant, aquí probablement hi ha un joc polític intens per totes les parts, també pel nou líder del PP, que ja ho veieu que fa una de freda i una de calenta cada dia, hi ha estones que aixeca la veu i que està doncs, molt crític, i després doncs, va amb una ràdio i en canvi es mostra més dialogant, no? Jo crec que en fi, que tot està en una fase transitòria aquests dies, i que doncs, anirà agafant cos quan des d'Europa, quan torni Sánchez, no? ja veurem si amb la cistella plena o buida, doncs que sí que s'haurà de situar doncs, en una altra situació i començar a prendre decisions si veu que des d'Europa no li facilitaran les coses. Jo sobre el tema que veníem parlant, en tot cas, mira, aquesta situació espessa que vivim també té que veure amb el tema de les zones de baixes emissions, els ajuntaments i les normatives, perquè tot està movent-se i hi ha una situació d'inseguretat que generen pels propis ajuntaments amb aquestes normatives que són recorregudes i que cauen, però el propi sector, no? La indústria de l'automòbil està en un moment de canvi molt fort i al mateix temps en plena pandèmia que dèiem se han dejado de vender no sé quantos cotxes, és a dir, sembla que la indústria de l'automòbil ens importa molt, però en canvi quan entrem en col·lisió amb la qüestió doncs, del canvi climàtic, els objectius ecològics i en definitiva de poder respirar millor a les ciutats, el cotxe és l'enemic. Hem de trobar algun tipus de síntesi de tot això, perquè estem en contradiccions permanents. I en fi, clar, segurament el fet de la proximitat electoral no ajudarà a posar ordre, però caldria posar ordre, perquè ja veieu que el debat sobre aquestes qüestions és molt multidisciplinar.
De fet, digues.
No, anava a dir que sí, és cert que Pedro Sánchez i el seu govern estan calculant, no?, i estan sent prudents a l'espera d'un marc europeu. Però jo també crec que a la vegada es pot dir que han estat dubitatius. No? Tu abans posaves l'exemple del topall del preu de l'energia. És un exemple de com està actuant de forma dubitativa. Ha passat també amb les mesures vinculades al món del transport, aquestes ajudes al món del transport. I a mi això em sembla que sí que és més recriminable, no? Aquesta actitud, no l'actitud contemplativa, perquè no és ben bé així, però sí l'actitud dubitativa. Per exemple, quin sentit té convocar una conferència sectorial amb les comunitats autònomes, com la que es va celebrar ahir per parlar de qüestions energètiques i també d'atenció al drama humanitari dels refugiats ucraïnesos, quan només es plantegen objectius de fons sense mesures concretes? Això va passar ahir amb les comunitats autònomes. Llavors, a mi em sembla que com a mínim el govern espanyol s'hauria de demanar més concreció. Es pot dir que ens podem esperar fins a la resolució del paraigües europeu, d'acord? Però algunes concrecions sí que es poden donar ara.
Mira, ara quan el Josep Maria feia referència també a la indústria automobilística i en relació amb el tema de la zona de baixes emissions, recordava dijous, al matí vam entrevistar el Pere Navarro. Pere Navarro, el director de la DGT. No Zona Franca, diguem-ne, i exprimer secretari del PSC, sinó el director de la Direcció General de Trànsit, i li vaig estar preguntant justament per les etiquetes, no? Les etiquetes aquestes grogues, que són al capdavall, no? les que ara mateix estan regulades a la zona de baixes emissions. I ell reconeixia que aquelles etiquetes s'havien fet perquè Barcelona i Madrid havien demanat, diguem-ne, un paraigües, d'alguna manera, que permetés implementar aquestes zones de baixes emissions. I ella, a l'entrevista, va reconèixer que aquestes etiquetes ara s'havien de renovar perquè s'havien d'endurir, i no es va fer perquè el sector de l'automòbil va demanar que no es fes, és a dir, que no hi hagués una actualització del sistema d'etiquetes, perquè el que es volia fer era fer-les més estrictes. Uh-huh. I fer-les més estrictes hauria afectat que molts vehicles, més vehicles dels ara previstos, haurien perdut la seva etiqueta, no? Vull dir que hi ha aquesta dualitat, diguem-ne, d'intentar, ho dic també pel comentari que feies, Josep Maria, d'acompanyar i de no perdre el sector de l'automoció, diguem-ne, que la pròpia DGT està frenant la renovació d'aquestes etiquetes que venen a reconèixer que no són efectives, diguem-ne, per la qüestió mediambiental.
No, i la indústria jo crec que està, primer, en un terreny de competència brutal. Ja veieu que hi ha més marques de cotxes que de televisions, pràcticament, no? I, a més, més models buscant, no?, donar resposta a necessitats d'individuals i de tipus d'organització familiar. Jo crec que aquest és un sector... A més, si mireu la publicitat a les televisions, no sé, jo no he fet estadística, però un percentatge molt elevat dels anuncis són de vehicles. Sembla que només es venguin vehicles. I jo crec que, en fi, que la inversió que s'està fent des del sector és molt forta, clar que tenen interessos. No penseu només en la gent que té feina a Martorell. De què viuen? De què viu Martorell? Sinó de les instal·lacions de la SEAT i de tot el complex. Per tant, clar, interessos aquí creuats i que xocaran, i que estan xocant. I després el futur d'aquesta indústria està molt... en fi, a la corda fluixa. És a dir, ara em deien ahir gent del sector que pot haver problemes per continuar el desenvolupament d'un tipus de vehicle sobre el que s'estava fent una gran aposta, que és el vehicle elèctric. Doncs segons com evolucioni la situació internacional, hi pot haver una altra vegada un problema de subministres, no només de iogurts, sinó de components per fabricar els vehicles.
Bueno, ja triguen anys, triguen mesos en donar-te un cotxe. Et compres un cotxe i pot trigar més de mig any en donar-te el cotxe per això, per un problema de subministres, els microxips...
Doncs això es pot agreujar.
En aquesta economia globalitzada, tot afecta a tot, al final.
Jo crec que hem apostat... A mi m'agradaria, a més, un altre... I perdoneu, eh?
No, però, digues.
Breument, no. El tema del trasllat en les ciutats. Nois, cada vegada té un aspecte més lumpen les nostres grans ciutats. És a dir, cada vegada veus gent més fent l'esforç de pedalar que et donen ganes de dir-li, escolti, baixi de la bicicleta, que vostè ja no pot, amb cony. O sigui, no es compliqui tant la vida. I a part dels repartiments a domicili, que jo particularment...
Tu no t'hi veus, per Madrid en bicicleta?
No, però no només això. No. A veure, ho podria fer, però crec que no és prudent per moltes persones. Per la seva pròpia seguretat i el patinet... doncs al tanto, perquè està creant una problemàtica també i uns abusos, o sigui, primer la seguretat de les persones que l'utilitzen, sobretot molta gent jove que l'utilitza d'una manera, a més, poc prudent. I després, perquè van per les aceres dels carrers, i jo voldria saber si a Madrid i Barcelona hi ha estadística d'accidents, per exemple.
Sí que n'hi ha,
sí. És a dir, doncs seria interessant conèixer fins a quin punt la seguretat de la mobilitat s'ha complicat a les grans ciutats.
Bueno, mira, s'ha complicat prou com perquè li hagin fet una modificació específica a la nova llei de trànsit que va entrar en vigor ahir per començar a regular els patinets, diguem-ne, i l'obligació de portar casc, per exemple, per possibles accidents o per quan es produeixen els accidents. Escolta, deixem-ho fer una publicitat, que l'hem de fer abans del punt de les 10 del matí i continuem parlant. Parlem del Tribunal Constitucional i també d'una qüestió que a mi al final jo crec que està una mica de fons, no?, i sortia al principi d'aquesta conversa, que és... com a ciutadà veure aquest espectacle, i això dels poders i els contrapoders està molt bé, no? I és la base del sistema democràtic, però al final acabarem parant una miqueta bojos, tots plegats, no? Quan acabes veient que, clar, cadascú va pel seu compte i un es retreu que un corre massa, que l'altre va massa lent, però al final un aquí mai sap ben bé. Quan hi ha una decisió política i els polítics te l'anuncien, ja no saps ben bé si allò acabarà prosperant o no anirà més endavant. Ara en parlarem.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 13:45 i a 16:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra,